perquè és veritat que ara ja venen vacunes noves, que són vacunes actualitzades, o com a mínim que ja, perquè la vacunació que s'ha fet fins ara ha sigut amb un mRNA que codificava per la proteïna de la variant inicial. Uh-huh. I tot això ha anat canviant, ha canviat molt, de fet, tant que fins i tot la variant que circula ara s'escapa una mica amb això, el que comentàvem abans, no? Per tant, les vacunes també s'han d'actualitzar. Aleshores, jo entenc que una de les coses que s'està valorant és que precisament aquesta actualització de les vacunes que arribaran en les properes setmanes o abans de la tardor, doncs potser s'està intentant contemporitzar una mica amb això. Però jo crec que les persones més grans, en aquest moment, i això no sóc jo, vull dir, hi ha experts en immunologia i en preventiva que ja ho estan dient, que aquestes persones més grans, de més de 80 anys, doncs aquesta quarta dosi, encara que sigui en la vacuna actual, seria recomanable posar-la precisament per evitar més transmissió i més infeccions en aquest grup de població.
Ara pensava quan em deia el SARS-CoV-2 ha canviat les normes del joc, no? I el que havíem entès sempre amb aquests virus respiratoris de a l'estiu estem bé, a la tardor i a l'hivern ho passem una mica més malament. Si el SARS-CoV-2 això ho ha acabat trencant d'alguna manera i ho ha acabat replantejant, segurament al final de tot aquest camí també ens haurà de fer entendre que toca conviure amb aquest virus permanentment. I abans no sé si té gaire sentit, doctor, que estiguem pendents d'onades. Això d'ara estem a la setena onada o en pot venir una vuitena o en vam passar sis, té sentit ara ja arribar a aquest punt? És a dir, si acceptem que està entre nosaltres i no marxarà?
Jo crec que no, sobretot pel que comentàvem ja fa setmanes, que ja deien, no, escolti, això dona la impressió que la pandèmia, com l'hem conegut, s'ha acabat, i jo això crec que és veritat que s'ha acabat, és que estem en una altra etapa, això és una altra fase. Estem en la fase en la que, efectivament, el virus està instal·lat, està circulant, va canviant d'alguna manera i va provocant brots. I, de fet, el que jo crec que és més important aquí, que és això és veritat que s'ha posat en marxa un sistema de vigilància epidemiològica que s'està afinant, però que realment el que és més important aquí és la vigilància epidemiològica. En el moment en què es comença a detectar increment de casos d'infecció respiratòria, en el moment en què, no? És a dir, que es comença a identificar més quantitat de presència del virus a la comunitat i a més, doncs posar l'alerta per preparar el sistema per poder, diguem, suportar el brot exactament igual que cada any es feia amb la grip. Ah. Amb la grip cada any, quan arribava el mes de gener, finals de gener, principis de febrer, que ja veiem això el doctor Trilla sempre feia, no? Ens apropen a la setmana de pic, això, exactament això, conèixer una mica les dades d'abans per poder, veure com estan les coses, per poder actuar i que no ens agafi per sorpresa. Bàsicament és el que hem de conviure, i el conviure és exactament això.
I adaptar la nostra vida i no canviar res té sentit? Per exemple, Clara ens diuen, escolta'm, no, si tens la Covid però et trobes bé, vés a treballar igualment. O, escolta'm, no, si tu el test no et dona positiu, endavant. I ara resulta que hi ha molta gent que es troba malament, que es van fent testos i que potser no donen positiu fins al tercer o al quart dia de trobar-te malament. Però, clar, si dones positiu al quart dia i resulta que ja en fa quatre que arrossega símptomes, pot ser que hagis estat durant quatre dies anant amunt i avall, anant a treballar, anant al metro, anant a festivals, anant a festes majors.
Clar, jo crec que això implica grau de coordinació poblacional molt important. És a dir, per una banda, els sistemes de vigilància epidemiològica i salut pública han de funcionar perfectament i s'ha de saber exactament quina és la situació. I per altra banda, a nivell individual i poblacional, hem de ser conscients de que aquesta és la situació, de que aquesta és una nova realitat. És que això, quan parlàvem de la nova normalitat, no és tornar a allò d'abans. És que la nova normalitat és que ens hem d'adaptar a conviure amb això. Això implica que si una persona té símptomes respiratoris infecciosos, hem de pensar que aquesta persona és potencialment contagiosa, independentment que sigui positiva o negativa pel Covid, i ha de prendre mesures de protecció per evitar contagiar els altres.
Al marge dels testos, no? Entenc? És a dir, perquè jo ahir entrevistava amb el programa a una de les persones responsables de la Federació de Farmàcies de Catalunya, que ens deia que actualment estan venent 20 vegades més testos que el mes de febrer de l'any passat, és a dir, d'aquest mateix any. És a dir, que hem decidit que modificar molt el nostre comportament en funció de les dues ratlletes, no? No en funció de com ens trobem o de què està demostrant el nostre cos.
Miri, és que això, jo hauria, això teòricament jo ho hauríem d'haver fet abans. És a dir, quan una persona estava en sintomatologia, abans que existís la Covid, quan una persona està amb sintomatologia respiratòria que està provocat o pot estar provocat per un virus, si no, podria ser el coronavirus, els coronavirus previs, o un adenovirus, o un rinovirus, o el que sigui, o la grip, ja ens havien d'haver protegit per protegir els altres. I això és algo que el Covid ens ha donat, jo crec, la perspectiva de la importància que té, i jo crec que exactament aquest és el punt. Independentment de que sigui positiu o negatiu, si una persona té símptomes respiratoris, té tos, té estornuts, té mucositat, té febre, es troba malament, doncs aquesta persona s'ha de protegir i ha de, sobretot ha de protegir els altres. I perquè pot tenir persones vulnerables o perquè no sap si et pot tenir una persona vulnerable, pot haver una persona vulnerable. Evidentment que una persona jove de 40 anys, sense cap tipus d'antecedent i tal, passar la Covid o passar la grip, doncs, la passarà més o menys malament, però ja està. Però és que aquesta mateixa persona pot infectar una persona de 80 anys que tingui una insuficiència cardíaca, una insuficiència renal, i que això suposi una situació crítica per a aquesta persona vulnerable. Per tant, és responsabilitat a tots que si tenim sintomatologia respiratòria, que ja dic, és potencialment contagiosa tota, perquè els virus respiratoris es transmeten d'aquesta manera, hem de fer tot el possible per evitar infectar els altres i contagiar els altres. Això implica la mascareta, que hem de ser molt més proactius amb posar la mascareta, perquè no és, tot i que no podem dir que sigui 100% eficaç, no ho és, però sí que és un mitjà, una barrera, que d'alguna manera ajuda a tallar la transmissió. No? Per tant, la mascareta és fonamental, evitar el contacte molt pròxim si un té sintomatologia respiratòria, no? I evitar estar en espais tancats, no ben ventilats si un té sintomatologia respiratòria. No? Jo crec que hem d'intentar adaptar la nostra vida en aquest sentit. És un tema de solidaritat, no amb un, amb tothom. I jo crec que això és algo que hem d'intentar acceptar socialment, perquè malauradament ens tocarà viure això en els propers anys.
El doctor Robert Guerri és el cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador d'Hospitalització Covid-19 de l'Hospital del Mar. Un plaer, com sempre, haver-lo escoltat. Molta força, bon estiu i que pugueu descansar.
Moltíssimes gràcies. És un plaer estar amb vosaltres.
Que vagi molt bé i bona recuperació d'aquesta post-Covid, 3 setmanes després, sí, que no hagi sigut res. Que vagi molt bé. Molt bon dia. Passen pràcticament 8 minuts del punt de les 9 del punt de les 9 del matí. Va, agafarem una pausa per la publicitat i obrirem el temps de tertúlia avui amb el Manuel Milian Mestre, amb el Lluís Foix i amb la Teresa Carreras, després d'una pausa molt, 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 molt breu per la publicitat.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega't-la.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Vinga, 9 i 11 minuts del matí, Teresa Carreras, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon
com
dia.
Anem? Manuel Milian Mestre, ben tornat al programa. Què tal?
Bon dia. Bé.
Bé? Molt bé.
Bé, bé en el sentit personal de l'entorn.
Bueno, home,
ja quan parlem de coses extrapersonals...
Bueno, de moment, la pregunta era personal, com et trobes bé, jo content que et trobis bé. Ara entrem en la resta de coses que ja sé que n'hi ha que no funcionen tan fines, no giren tan bé. Lluís Foix, com anem? Bon dia.
Bon dia, què tal? Com anem?
Molt bé. Escolta'm, esteu preocupats o no amb això de la Covid? Ara parlàvem amb el doctor Werri, que ens deies que ens hem de posar al cap que la situació encara és complicada i ja sabem que sortim i que és estiu i que va tot bé i que està tot obert i que fem festivals i tot i tot i tot. Però mira, aquesta setmana tornàvem a tenir 2.000 persones ingressades a Catalunya, no?, per la Covid, i tornem a posar en marxa les baixes automàtiques i bueno, tornem a fer coses que ja no les havíem oblidat, perquè tampoc feia tant de temps, però va ser una mica sí que les havíem donat per passades, no?
Jo el que crec és que hauríem de mentalitzar-nos en que realment ens hem de vacunar una altra vegada quan ens diguin. I penso que així ja n'hi ha prou, i sobretot protegir-nos. Perquè encara no està acabat, això.
No, i tant. Això és evident. A veure, Lluís i Manolo.
No, jo el que penso, per experiència, jo no tinc les estadístiques. Hi ha una cosa que, quan les estadístiques entraven dintre de la massa crítica informativa diària, sí. Aleshores la gent era més conscient de que s'havien de prendre les precaucions degudes, no? Ara aquestes estadístiques gairebé no surten o no es publiquen o sobretot no es divulguen, no? I per tant hi ha la sensació de que aquí no passa res i que... Home, jo ahir, per exemple, o abans d'ahir, quan veia allà a la plaça de l'Ajuntament de Pamplona tota aquella aglomeració de centenars o milers de persones sense mascareta, vaig pensar, bueno, aquí hi haurà una curva, de contagis molt gran, no? I, home, a veure, i després, la meva experiència, en el transport públic que jo vaig, la gent porta mascareta. Ara, en els restaurants, gairebé a tot arreu, la gent no porta mascareta, perquè hi ha la sensació de que no passa res. I també les autoritats sanitàries diuen, en el cas de que hi hagi símptomes, que són prou coneguts, de temperatura,
de mal de coll, de
constipat, de no sé què, doncs que es prenguin paracetamol i que es quedi a casa durant no 10 dies, sinó 5 dies, i que es vagi a fer la prova, i si dona negativa, doncs ja fer vida normal, no? Bueno, jo crec que també hi ha una sensació que s'ha extès i que jo crec que està compartida per molta gent, és que encara que t'agafi el Covid, doncs no té conseqüències com va tenir a partir de març de l'any 2010 a 2020, en què van morir moltíssimes persones, entre elles, doncs, com suposo que també vosaltres, conegudes o parentes, sí, sí, properes, no? Per tant, jo crec que aquí el que s'ha de fer, el que cal fer és que ens diguin, per exemple, quants morts hi ha, perquè tinc la sensació del perill que corre.
La setmana passada, 40.
A Catalunya, no?
Mm-hmm.
Bueno, doncs...
40 són.
Són 40
menys
morts.
Abans,
no, clar, que estem acostumats no a unes magnituds de xifres tan elevades... Però dius, ostres, sí, és a dir, hem de jo, mira, abans, ara quan parlava el doctor Guerri, la conversa al final ens ha portat per un altre camí, no? Però pensava, escolta'm, per una subvariant que ens van dir que no era perillosa, 40 morts, no està malament, eh? És a dir, no és una xifra petita o per menys tenir-la, que al final és el que els doctors, com el doctor Guerri, estan intentant que tothom entengui, no? Que dir que hi ha 40 morts en una setmana per una subvariant presumptament poc perillosa...
I després també s'ha de veure, perdona tot el tema, com estan els hospitals d'ingressats per Covid.
L'altre dia vam veure unes imatges de l'Hospital de Mataró, per exemple, increïbles, amb tota la gent pels passadissos.
Més de 2.000 persones.
Falta de recursos.
La setmana passada, que és una xifra semblant a la que hi havia el mes de febrer d'aquest any. És a dir, avui, mes de juliol, estem com al mes de febrer, que, no? Que deia el doctor Guerres, que és una mica com a l'hivern, amb un déjà vu, però en estiu, doncs, tal qual. Manolo.
Aviam, jo el que no puc entendre és que els nostres governants, cada dia més incompetents, cada dia més insubratllament incompetents, poden permetre les aglomeracions de 100.000 persones als festivals d'aquests de música, rock, etc. a Barcelona. Que no saben que això és la multiplicació dels efectes, i evidentment així ho ha fet la fenomenologia de la salut, ha demostrat que després dels tres festivals s'ha multiplicat en Barcelona el contagi. Aleshores, jo no puc entendre de què serveix l'experiència passada, els morts passats, perquè no hi hagi una resposta adequada. Jo no dic lo de les mascaretes, a mi me produeixen quasi fàstic les mascaretes, però no dic les mascaretes, dic el comportament, la conducta. És que la gent que sàpiga que l'aglomeració, com deia Lluís, en la plaça d'ahir de Pamplona, això és una infecció segura, perquè hi ha algú sempre al teu costat que pot estar infectat. Aleshores, clar, quan tu veus...
O tu mateix.
Bueno,
sense saber-ho.
Responsable tu mateix.
Sense saber-ho.
Si tu eres responsable tu mateix. Aleshores, clar, això fa... Que els efectes de multiplicació repentina se produeixen sempre després d'aquests esdeveniments. I aquí la culpa és dels governants. Jo no dic la barbaritat del confinament i totes aquelles barbaritats que es van fer al principi. No, la prudència i la cautela han de ser sistemàtiques quan hi ha molta gent acumulada i més quan està apretada en un àmbit tancat. I clar, jo això, ara que ho està passant, a mi em sobte relativament. I clar, quan una persona ha viscut les conseqüències directament de lo que és un hospital amb una pressió tremenda per la pandèmia, com jo vaig viure a l'agost de l'any passat, al juliol de l'any passat, escolta, te quedes molt preocupat perquè veus les pobres infermeres matant-se de treballar amb un risc molt alt, eh? I clar, i de repent estàs en una situació com jo tenia el meu company d'habitació, un senyor d'Eivissa, que portava tres mesos per un càncer en la cuixa, eh? I clar, i que no podia rebre la visita ni de la dona, ni dels fills, ni ningú. Clar, això no hi ha dret. Clar, quan veus tu estos casos, és quan tens consciència de que la gent ha de ser corresponsable, no responsable, corresponsable.
El que passa que el missatge que s'ha donat, segurament perquè veníem del confinament i de totes les restriccions que hi va haver, era ara el que toca és fer vida normal.
Sí.
Doncs el missatge va ser... Ara vosaltres fèieu referència al xupinazo, no?, d'abans d'ahir, sí. No?, amb la plaça Pamplona. I m'he recordat, aquí vam fer la Patum per Corpus, no fa tant.
Sí.
Es va omplir la plaça. Una setmana després, la comarca del Berguedà tenia els indicadors de Covid disparats 20 punts per sobre... que la zona amb més Covid de tot Catalunya.
És lògic. Pol, és que és lògic.
No, sí, però vull dir perquè al final passa, vull dir, però que segurament és el reflex de que potser socialment s'havia acceptat farem vida normal malgrat hi hagi la Covid i acceptem que farem la Patum i els casos pujaran, no? O que farem els Sant Fermins i els casos pujaran. Però clar, de cop i volta aquesta setmana la gent ha començat a dir, ep, què ha passat? De cop i volta 2.000 ingressats a l'hospital. Ep, de cop i volta puc agafar-me la baixa amb el telèfon mòbil i sense anar al metge a dir, op, 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 la baixa. Que això vol dir que alguna cosa ha passat. Clar, el que havia passat és que teníem els casos disparadíssims una altra vegada.
Jo tinc un parent a Berga, que, doncs, que ha ingressat a l'hospital per qüestions no de Covid, i, bueno, i ara li estan gairebé empenyent a que surti, perquè hi ha a Berga, precisament, l'hospital estava saturat fa 3 o 4 dies, degut precisament al que dius, no?
Sí, sí, que... no, és que ja, al final hi ha coses, que, com es diu l'expressió, faves comptades, no?
Sí.
Per tant,
sí.
No?
Sí. Però,
si hi ha Covid i omples la plaça de Sant Pere, en el cas de ara... que, omples la plaça de Sant Pere, després s'omple l'hospital. Sí.
Però ara hi ha una agrujant, que la gent no sé si té consciència del tema, i no cal que més que anar pel Barrigot i per tots aquells andorrials de la part baixa de la Violeta, és la multitud immensa de turistes que venen descontrolats, Ja no se'ls exigeix el certificat de vacunació.
No s'exigeix res.
No, per això dic jo, cuidau, ara s'està multiplicant.
Perquè estem
com estem. I les platges estan a tope.
Mm-hmm. Però, per exemple, tant... però passa una cosa, Manol, amb el turisme, que a mi em va semblar surrealista quan la vaig explicar i m'ha tocat viure-ho en un avió i no vaig entendre res. Tu ara mateix en un avió has de portar la mascareta en funció del lloc de destí. És a dir, si el lloc de destí és obligatori, has de portar la mascareta a l'avió. Si en el lloc de destí no és obligatori, no. Jo he fet un vol Barcelona-Copenhagen, com que a Dinamarca no hi ha cap restricció, vam volar sense mascareta. Quan vam agafar el mateix vol de tornada, com que a Barcelona s'havia de portar mascareta, vam fer tot el vol sense mascareta i a la que vam entrar en territori espanyol, el comandant a l'aire va dir, després de més de 2 hores d'avió, que hem d'entrar en territori espanyol, com que anava a Barcelona, que no us sorprendreu, aterrarem en 20 minuts, aquí la mascareta és obligatòria, sisplau, posin-se la mascareta.
Això
que vaig pensar, portem 2 hores i mitja tancats a l'avió sense mascareta i ara per aterrar ens hem de posar la mascareta, i en quan vam tocar terra i vam sortir a l'avió, com que fora l'avió no cal mascareta, ens vam treure. És a dir, la normativa portava que hi hagués 150 persones amb mascareta durant 20 minuts.
Absurd. Totalment.
Què passa amb el turisme? Doncs, bueno, ara, imagina't, els moviments d'avió, ara mascareta sí, ara mascareta, uns quants baixaran a mascareta, els altres sense mascareta, no? Com ho gestiones, això?
Sí, sí. A veure,
jo crec que una de les coses positives de la Unió Europea és que, en el cas de la pandèmia, hi ha hagut una unitat de criteri i una política unitària respecte a la facilitació de vacunes. Perquè vacunes no n'han faltat. No.
A l'Àfrica sí que en falten.
Sí, parlo d'Europa, sí, evidentment que en falta l'Àfrica. Però a Àfrica em diuen, persones que han estat ara uns dies a l'Àfrica, que no hi ha aquesta sensació de por a l'Àfrica perquè la gent o està més immunitzada al virus o bé conviuen doncs amb febre tal. Però en el cas d'Europa, jo anava a Europa, no? I el que trobo estrany és que si s'ha fet una bona política respecte a l'administració de vacunes, perquè no es fa una política semblant en la homologació de les mesures per combatre aquests rebrots que hi ha, el 7 o el 8 o el 9, del Covid, no? No acabo d'entendre.
Bueno, una certa al·lèrgia, jo crec, una certa al·lèrgia regulatòria. No?
La sanitat,
en general,
la sanitat.
Després de tot el que es va fer, no?, i totes les mesures que es van prendre durant la pandèmia, ara hi ha una certa precaució.
Sí, a part d'això...
Això és evident, diguem-ne les opinions, és el que s'està fent. A partir d'aquí, altra cosa, si toca o no toca.
A part d'això que tu dius, la sanitat no és una política europea fins ara sí que ho serà, perquè es posarà a la primera línia, i encara anem actuant com si res.
Però és que Europa té coses verdament absurdes.
Sí,
estem vivint en aquest moment una crisi migratòria verdament de característiques... Ojo. Si això no es frena, poden ser apocalíptiques. ¿Vale? Àfrica té unes necessitats objectives. Estan abandonats. Què passa? Que aquesta gent per necessitat venen aquí. Algú aplica una normativa de sanitària d'exigència i condicionada per poder entrar de la patera a dintre? No. Segon, Europa se preocupa de tenir una política de frontera comú.
Els que són interceptats, sí, Manolo. És a dir, totes les persones, diguem-ne, que són localitzades, que estan intentant creuar el Mediterrani en algun punt, el primer que fan, diguem-ne, és fer-los testos, posar-los en quarantena.
T'asseguro que si salten la valla, no... Quan estan dintre de la valla, sí, però clar...
No, clar, evidentment, no, evidentment, ja... els que hi arriben, diguem-ne...
Venen en el que venen.
Entren, Evidentment no.
Aleshores, Europa amb això està tenint una política absurda. Per exemple, en la cimera de l'OTAN, un tema que ha quedat damunt la taula pendent és el tema de les migracions. I és que és una cosa que té conseqüències molt sèries, inclús geopolítiques. Quan la Unió Soviètica es va desintegrar, jo recordo en una reunió en Moscou, no sé qui va ser, l'estat major, va ser el govern, no sé, en una reunió a Moscou ens van fer la següent observació. O vostès ens ajuden, o nosaltres obrim la frontera i es donaran un allau de 10 o 12 milions de persones i espavilen-se. Mireu si és instrumentable la migració. En conseqüència, si això se considera amb una unió militar defensiva, perquè una unió civil i política com la Unió Europea no fan una consideració seriosa. Perquè quan tu te sentes amb aquestes persones, te dones compte de que, bueno, les persones que coneixen la competència, el Frontex, t'estan dient que no és correcte. Jo vaig estar a Varsovia i ens va dir clarament, no tenim suficiència de medis. No la tenim.
Jo també hi era, Manolo.
Tu m'has vist, és veritat.
Sí.
No, és clar, tenia el dubte que havia sigut... Tenia el dubte si havia sigut en Brussel·les o havia sigut amb tu a Polònia. Bueno, pues, a Polònia ho va sentir com jo, que el Frontex està demanat per un policia espanyol, sí. I mos ho va dir clarament. Sí. Clar, és que aquest és el problema que jo no entenc d'Europa. Veuen un problema... I resulta que és un problema comú, perquè si hi ha llibertat de moviments dintre la comunitat europea, òbviament és frontera externa, l'Espanya, o Itàlia, o Grècia. I no acaben de decidir una política conjunta respecte a la migració. Jo no ho entenc. Jo, sincerament, no ho entenc.
Jo, Manolo, amb això tinc una segona opinió, eh? Vull dir...
No, jo no soc el Sant Pare, jo, eh?
No, en el sentit de que, imagina per un moment que els emigrants que van arribar a Catalunya, que van ser més d'un milió, de l'any 1995 fins al 2005, eh? Després han anat arribant i més o menys hi ha una població sobrevinguda aquí, doncs, més d'un milió de persones. Imagina't per un moment que aquest milió de persones, més o menys integrades, més o menys guanyant-se la vida o visquent amb dificultats en molts casos, imagina't que marxessin avui per demà. El país s'esfonsa.
I tant. Home, i tant.
Sabem que necessitem mà d'obra.
I tant.
Això no només mà d'obra. Mà d'obra i necessitem també corregir la corba demogràfica. És que si no... perquè ara, per exemple, jo el cens de Catalunya no el conec, però el cens espanyol que han donat fa poc, em sembla que donen 47 milions i escaig, no? Si no hi hagués aquesta immigració, que han arribat de l'ordre de 4 o 5 milions d'immigrants en aquests últims 20 anys, estaríem decreixent. I aquest és un problema que jo crec que s'ha de posar dintre de la problemàtica.
No, sí, ho entenc.
És a dir, al camp, si no hi haguessin la gent que ha vingut de fora, quedaria...
Bueno, hi ha el sector de la construcció, que va aguantar l'economia durant tant i tant de temps.
El sector de la construcció, Pol, el sector, si només cal que surtis al carrer per una avinguda gran d'una ciutat gran, i veuràs com moltes persones, doncs, que van amb cadira de rodes o que van acompanyades, no van acompanyades ni per un parent, ni per un, diguem-ne, una persona d'aquí, sinó per una persona que ha vingut de fora.
Lluís, hi ha moltes residències de gent gran, per exemple, moltes de les persones que hi treballen, també.
Sí, no, el que vull dir amb això és que Manolo, jo crec que, evidentment, que hi ha d'haver fronteres, hi ha d'haver alguna manera per regular l'entrada de... Però no oblidem que Europa es repobla per si mateixa, o vindran gent que ompliran el buit. Què passa?
Per si mateixa no és possible.
Exacte.
Perquè és una població envellida, l'europea.
Llavors, què passa? Doncs que la Unió Europea què és, finalment? La Unió Europea és una administració de la pluralitat. O sigui, la Unió Europea...
Ui,
no
t'ha quedat bé, això.
I quan hi ha un país, i ara suposo que això ja entrarem, quan hi ha un país diu, nosaltres ens anem perquè ho farem millor, perquè som millors...
Ara ja anem, ara.
Doncs què ha passat? Doncs ha passat el que ha passat, que tres primers ministres se'ls han portat per davant el fet, amb el perill afegit, de que el que pretenien... que mantenir doncs, la unitat del Regne Unit està més en perill que mai, perquè Escòcia ha demanat el referèndum, Irlanda del Nord hi ha la possibilitat, i almenys el que diuen les enquestes i el que diuen les votacions, de que doncs, el que no ha estat possible durant més de 150 anys sigui possible ara la unitat de l'illa, no? O sigui, que aquests moviments, quan un mou peça, mira, jo veus aquesta peça i no passa res. Sí que passa. I mira, passa, passa el que està passant, no?
Passa el que...
Hi ha una cosa...
Digues, digues,
hi ha una cosa... No, just, jo sí, et sembla el teu argument. Sí, l'accepto i el practico. Ara mateix tinc acollida a casa una noia boliviana. Vale? Perquè visca amb nosaltres, menja amb nosaltres i faci la vida que vulgui. O sigui, jo tinc molt clar això. El factor humà el tinc molt clar, molt clar. Tota la vida. Però hi ha un problema molt seriós. I és la falta de racionalització del procés. Que això s'ha d'ordenar, s'ha de tenir un ordre. Mira, el problema gravíssim de Catalunya és el naixement de 1,2 persones o fills per mare. Clar, això és un problema gravíssim. Això és el suïcidi d'un col·lectiu, d'una societat.
I d'Itàlia.
No, Itàlia té l'1,5 o 1,6. ¿Vale? Aleshores, clar, estem vivint un fenomen molt estrany on la priorització del benestar econòmic imposa la natalitat. I això és molt greu, però és un problema de consciència social i individual. I això és un tema que la comunitat europea hauria d'analitzar. Per exemple, perdoneu una altra vegada l'experiència personal, per exemple, en Alemanya, l'any 92 o 93, en la Cancelleria, esborzant amb el ministre conseller, ens va dir, nosaltres, si no tenim migració, ens anem a pique en l'estat de benestar, ho va dir ell. M'ho va dir, necessitem la migració. Ara, quin és el problema que ens porta la migració? Que vinguin italians, que vinguin portuguesos, que vinguin espanyols, que vinguin latinoamericans. Dic, són de la nostra cultura. Ara, tenim una entrada de turcs que estan creant un problema cultural i d'integració.
Sí, bueno...
És que tot això... Sí. Que...
Va passar que Alemanya també va trobar... Després d'això, Alemanya va trobar la manera d'integrar la comunitat turca, per exemple, en el cas concret d'Alemanya, no? Sí, és a dir, que és més fàcil, segur que és més fàcil integrar, bueno, segur, no sé si segur, diguem-ne, però potser per afinitat cultural pot ser més fàcil integrar un italià, un francès, un espanyol que un turc, però després s'hi van posar i van integrar-los, diguem-ne.
Bueno.
Segurament per...
Bueno, home, i després... Era el Concili Vaticà dient juxtamòdum, saps? Sí. D'aquella manera, eh?
Però després, per exemple, els que van, diguem-ne, patentar la vacuna Pfizer... Eren turcs que vivien a Alemanya i havien, eren gent que havia nascut a Turquia. O sigui, per què va fer l'any Alemanya l'any 2014? Merkel en van deixar entrar 1 milió.
Sí.
Vinga, sí. Siris, bàsicament, sí. No? Què va passar? Bueno, que la gent es va queixar molt, l'extrema dreta va pujar, l'alternativa per a Alemanya va pujar... Sí. Bastant, després ja s'han anat mantenint, i després aquesta política l'ha anat regulant. I ara què passa en Polònia? Fixa't tu. En Polònia, Polònia i Hongria eren els dos països més refractaris a la política d'acceptació d'immigrants. Què ha passat amb la crisi d'Ucraïna? Doncs que uns 3 milions d'ucraïnesos estan a Polònia, ben acollits, i centenars de milers estan a Hongria. O sigui que...
És admirable.
Bueno, això és sorprenent. Això és sorprenent i ha canviat. Per què? Perquè hi ha molts factors a l'hora de la migració, perquè, i aquí ho deia el Jaume Vicenç, no? Nosaltres som una lleva de pas. O sigui, aquest país nostre és un país que han vingut gent de tot arreu, sempre, perquè és un país de pas. De França, d'Occitània, també d'Àfrica, i avui tu vas a un poble de Catalunya i veuràs que hi ha un 10 o un 15%, unes ciutats mitjanes, que són gent que no han nascut allà, no? És bo o és dolent? És el que hi ha. Si no, el país jo crec que deixaria de funcionar, tal com necessiten els sectors... El sector públic i, bueno, i com el sector privat també, en tot allò que sigui, doncs ajut o fer feines que aquí no volem o no podem fer.
Són les 9:34 minuts del matí. Deixeu-me canviar de qüestió. Tinc ganes de parlar del que està passant al Regne Unit, de Boris Johnson, estic segur que vosaltres tres també. A més, a aquesta hora havíem quedat amb en Jimmy Barnes, que és un periodista anglès... que segur que està vivint també amb molt d'interès, perquè afecta directament la seva vida, el seu president, el que està passant amb Boris Johnson. Jimmy Barnes, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿cómo estamos hoy en Reino Unido?
¿Cómo estamos hoy en el Reino Unido?
¿Cómo estamos hoy? De momento, Boris Johnson es el premier todavía. No sé si resistirá tanto como él quiere o no.
No, mira, yo creo que ¿dónde estamos hoy? Yo creo que en un lugar mejor que ayer. En el sentido que lo único cierto es que Boris Johnson, sus días como primer ministro están ya contados y aceptados, y él propio en su discurso ayer aceptó que ya sus días llegaban a un fin. Esto lo que supone es una renovación necesaria política. El primer ministro que le va a suceder o primer ministra tendrá que ser una persona bastante contrastada con Johnson, en el sentido que el electorado ya no quiere showman, quiere gente con integridad, con honestidad, contabilidad y transparencia. Y yo creo que también va a llevar a una mejor relación potencial entre el Reino Unido y Europa, con un diría una política más negociadora, más reconciliadora que ha llevado a cabo hasta este momento Boris Johnson. Así que yo creo que, como diría Serrat, ¿sabes? Hoy puede ser un gran día, ¿sabes? Pero ya vería.
¿El de Johnson va a ser o puede ser un relevo fácil? ¿O cuando Boris Johnson hace lo que hizo ayer, que es decir, vale, yo me voy, dejo de ser vuestro líder político en cuanto al partido, pero me quedo aquí hasta que os pongáis de acuerdo con quién viene detrás para tomar las riendas del país? ¿Lo hace porque sabe que eso abre una guerra interna o es un proceso que puede ser fácil?
Bueno, ya sabéis después de 12 años de gobierno conservador y con todo el tema del Brexit, es un partido por sí dividido internamente en el tema de Europa y en temas económicos también, y no habrá una guerra civil, pero sí va a haber un debate interno bastante grande hasta llegar al sucesor de Johnson. Pero Johnson está muy claro esto, porque el Parlamento lo insiste y su propio partido lo insiste, que al seguir como primer ministro no va a poder tomar ninguna decisión de gran importancia, y sobre todo no puede innovar a nuevas políticas o estrategias. Eso es importante, pero por otro lado eso también demuestra una cierta urgencia en llegar a su sucesor, porque hay temas muy importantes, entre ellas la guerra en Ucrania, el tema económico, el tema de las relaciones con Europa, que no pueden esperar mucho tiempo.
No es un buen momento económico ni social, ¿no?, para un impas.
No, para nada, y igual que aquí en igual que estamos viendo en otros países de Europa, hay gran presión salarial, una inflación cada vez en alza y la gente sufriendo la alza de los precios. Así que todo eso es un reto para la persona que viene, ¿no?
Por cierto, no sé si el relevo puede estar más o menos claro o apunta, digamos, en alguna persona a quien podría ser. Creo que esta mañana quien ya ha dejado claro que quiere intentarlo es Tom Tugendhat, que es una persona aquí en España poco conocida, digamos, que es el nombre que hoy ha salido ya por la mañana. ¿Tenemos que fijarnos en este nombre o sencillamente hablamos de él ahora porque es el primero que ha levantado la mano? También es una persona de larga trayectoria anti-Johnson, digamos.
Bueno, hay que entender un poco el proceso electoral de los conservadores. Tal vez parezca un poco arcaico a ciertas personas, pero también es muy institucional y muy formal. Pero los que echen su sombrero al ruedo en este momento no quiere decir que van a salir ganando, pero tenemos ya dos candidatos, entre ellos Tom Tugendhat, que ha entrado en el ruedo ya, pero lo que habla es habla por yo calculo que va a haber como entre 10 y 12 candidatos de todas partes del partido. Pero Chuckenhout, ya que me preguntas, le conozco bastante bien a Chuckenhout. Chuckenhout es un interesante político porque es un ha llevado muy bien la presidencia de una comisión muy importante, que era una de las comisiones parlamentarias más importantes. Siempre ha cuestionado y ha sido muy crítico de Boris Johnson, así que su integridad política estaba muy harta. Es un ex soldado que tal vez esto suena raro fuera del Reino Unido, pero los soldados caen bien en el Reino Unido, en el sentido que no se les considera antidemocráticos ni nada. Son profesionales y gente de cierto modo de integridad. Y sobre todo en un momento, bueno, estamos con el tema de Ucrania, lo que hace falta es una persona, sobre todo con integridad, pero que también que tenga un sentido estratégico, un sentido de también negociar si es preciso, y de conciliar. Tom sería, yo creo, y además es joven, relativamente joven, y no está dañado por todo lo que ha pasado con Johnson, pero también va a ser interesante ver quién sale al final, ¿sabes? Lo único que yo me he despertado esta mañana bastante, bastante más positivo que ayer, en el sentido que yo creo que va a haber una, insisto, una gran renovación política en Reino Unido. Yo creo que los políticos sí por sí van a tener que reconectar con su electorado. Y que reflexionando sobre estos últimos meses de Johnson, los últimos dos años y medio de Johnson, han sido relativamente nefastos tanto para la imagen del Parlamento, la imagen de un gobierno en relación con su propio electorado, pero también ha sido muy desprestigiado la imagen de Reino Unido en el exterior, que para mí eso me duele bastante.
Jimmy Barnes, un placer, gracias por habernos acompañado. Mira, perdona, Jimmy, te va. Pero Manolo Mediante quiere hacer una pregunta.
Déjame hacer una pregunta fuera de contexto. Primero.
A ver qué viene. A ver,
no, ahora ya es sorpresa.
No, fuera de contexto. A ver, tú primero, ¿eres hermano de Tom?
Bueno, sí, ya que me lo preguntas, sí, soy hermano de Tom.
O sea, eres nieto de Marañón, del doctor Marañón. Vale, ahí va la pregunta. Me gustaría saber tu opinión, porque conoces muy bien la transición española, de lo que está ocurriendo en este momento, que es para mí muy grave, pero es mi opinión personal, respecto a esta ley de memoria histórica que quiere alterar absolutamente la perspectiva de la transición. Como inglés y sangre española, te pido la opinión.
Mira, en el cricket, que ya sabes que es un deporte muy británico, hay una frase que es cuando estás con la pala esperando la pelota, ¿no? Y hay una manera de tirar la pelota que te toma por sorpresa, ¿no? Que se llama un Google. Tú me has tirado un Google, porque yo no sabía que iba a tener que comentar sobre...
Bueno, somos dos, ¿eh, Jimmy?
Pero colega, encantado de comentar sobre este tema. Yo soy un humilde periodista y escritor. El hecho de que sea nieto de Gregorio Marañón, lo único que digo de eso es que aprendí de mi abuelo que la política más que nada es una manera de ser y respetar al otro. Eso te lo digo como te lo diría mi hermano Tom. El tema este de la ley de la memoria, yo creo que es muy difícil, ¿sabes? Lo que yo diría, viéndolo como la perspectiva de la otra Rivera, como diría Valle Inclán, es que la situación en España, como bien sabes, es muy conflictiva. Es muy conflictiva en casi todos los aspectos. Yo creo que falta un cierto pragmatismo, un cierto sentido de conciliación, un sentido de lo que es el sentido común o el bien común. Todas estas cosas se han perdido en España. Estamos otra vez no solamente en las dos Españas, sino las tres Españas, ¿no? Porque quedan fuera la gente que tal vez son más silenciosas, pero más moderadas. Y en el tema este de la memoria es una situación complicada, que yo diría que los ambos lados tienen razón, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Por un lado, los que quieren una nueva ley dicen que la de cierto modo el olvido en los últimos 40 años de Franco, bueno, ha habido olvido para algunos y no para otros, y ahora la izquierda aquí está diciendo que es hora para recordar a los que se olvidaron antes. Lo que yo creo que debe haber es una conciliación de aceptación que la historia de España no es un monopolio de un lado o del otro. O sea, esa guerra civil no es un monopolio de una. El hecho es que una guerra civil fue lo que fue, con ambos bandos, los dos justificándose de su parte. Y yo creo que la democracia española debía tener la madurez. Y yo apelo a las comunidades, sobre todo al electorado español y en todas las regiones y las naciones de España, la madurez de hablar sobre esto sin enfrentarse y asumir que la historia tiene varias interpretaciones y nadie tiene derecho de monopolizarla, ¿sabes? Y en ese sentido, a los británicos han enseñado. Yo siempre doy la anécdota que cuando trabajaba en la sección política del Financial Times en el Parlamento, en House of Commons, cada vez que me llamaba un colega español o amigos españoles que querían venir a verme, les decía, mira, ¿por qué no nos juntamos en la plaza del Parlamento en Londres? Y os voy a llevar en un pequeño tour. Y les llevaba y decía, mira, aquí está el rey Carlos, la estatua del rey Carlos I, que le quitaron la cabeza los parlamentarios. Aquí al lado hay otra estatua del que le quitó la cabeza a Carlos I, pero también está la estatua de su hijo Carlos II, que después de los parlamentarios volvió el rey. Luego tenemos a Churchill en una esquina, tenemos a Nelson Mandela en otra. Estos son como, es un país que asume su historia, ¿sabes? Pero
también,
¿sabes?
También está Cromwell, Jimmy, ¿eh? También está una estatua ecuestre de Cromwell.
Está la estatua de Cromwell, eso es lo que te digo, que es como, imagínate si en la calle de Castellana, en la calle de Castellana de Madrid, podía los españoles, no importa de dónde vengan, podían asumir que tengamos, y no voy a mencionar a todos, pero tú te puedes imaginar a quién se podía mencionar, la gente que tuvo cierto destacamiento durante la guerra civil, pero que haya estatuas a dos o tres de ellos de ambos bandos, ¿sabes? Yo por lo menos el sentido liberal de mi abuelo, eso lo llevo en carne y armas, ¿sabes? Que llevamos en un mundo demasiado conflictivo, ¿sabes? Lo que importa es primeramente salvar el planeta y segundamente minimizar las guerras que tenemos, porque en este momento estamos metidos en una guerra europea, digamos, la más seria desde la Segunda Guerra Mundial, y nadie sabe a dónde va, que para mí es un gran peligro.
Jimmy Barnes, muchas gracias por habernos acompañado.
Vale, a vosotros.
Que vaya muy bien, molt bon dia. Escolta'm, fem una pausa per la publicitat, perquè així després ja tots hi podeu dir la vostra i no cal que us interrompi. Seran dos minuts, encara no, i tornem aquí en temps de tertúlia amb el Manuel Milian Mestre, amb el Lluís Foix i amb la Teresa Carreras.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
He vist que a les rebaixes del Corte Inglés els vestits de woman estan al 40%. Crec que en faré un Dani Martínez.
I això què és?
Celebrar el teu aniversari a les rebaixes perquè et regalin i et regalin.
Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace calor.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel és podcast. SB1 acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Estem en temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel amb aquesta conversa amb en Jimmy Barnes des de... des d'Anglaterra, l'endemà d'aquest anunci, en el seu dia va ser Cospedal qui va explicar allò dels acomiadaments en diferit. Doncs ara és Boris Johnson el que ha decidit dimitir en diferit.
En diferit.
T'ha sorprès a tu o no, Teresa? Boris Johnson, que tu vas coincidir amb ell, no? És, tu, quan ell era periodista...
Sí, exactament.
Jo vaig arribar... La vida té aquestes coses, eh?
Sí.
Boris Johnson...
Sí, ja
no ho dic per tu, ho dic per ell, diguem-ne. Sí. Vull dir que periodista dedicat durant, crec que van ser 3 o 4 anys, que va estar a Brussel·les explicant la informació
sí,
de la Unió Europea
per
acabar liderant la sortida dels anglesos de la Unió Europea. Mira, sí. La vida té aquestes coses. I era l'època, no?
El 89, quan tu hi era. Ell també vam arribar junts. Ell va marxar, jo crec, el 94... Jo encara vaig estar-hi fins al 99-2000. I el recordo, Barruer, el recordo... sí, Barruer. Sempre deia... És a dir, per ell mentir era una cosa que calia que la gent se n'enterés. I sempre deia, la realitat no ens ha d'arruïnar una bona història. Per tant, que nosaltres diguem el que vulguem. I això jo li havia sentit a dir moltes vegades. Heu estat vosaltres dos també en la Comissió Europea, en allò que se'n deia abans la missa de 12, que encara ho fan ara mateix, els briefings.
Sí.
I sempre, ell anava allà a les 12, que no és hora de beure cerveses, probablement pels britànics, sí, tu que ho coneixes tan bé, Lluís. Doncs,
els britànics
ell...
no sabem, però pel Boris Johnson,
però pel Boris Johnson
era l'hora,
sí,
no?
Era d'hora. I a mi em sap greu perquè se n'ha anat deixant el que deia el periodista Jimmy Barnes, la integritat i la honestedat del que hauria de ser un polític per terra. Em sembla que és The Economist que li ha fet una portada que li diu Clown Fall. Pallasso a terra. Vull dir que a mi em sap greu perquè si analitzem aquests 3 anys i pico, o no sé si són 4 o quants, però trobem que hi ha moltes coses. Les festes del Partygate, quan estava tothom tancat. Això d'aquest senyor que havia abusat de no sé quantes persones, que en el fons ha estat el que l'ha fet caure. Però també el fet de tancar el Parlament. Això, els britànics, en aquell moment, jo vaig anar-hi a fer un reportatge i ho van trobar increïble. Després em sembla que les autoritats judicials no li van donar raó, no sé si m'equivoco. Vull dir que, no sé, la reina també la va posar en un bret. Vull dir que han sigut uns anys de no fer política honesta i íntegra com haurien de ser els polítics, que no ho són en lloc del món.
Ah, això se'ns oblida que va ser molts anys alcalde de Londres, eh?
Va ser alcalde
de Londres,
sí.
Aquí, diguem-ne, l'hem viscut més en l'etapa, evidentment, com a primer ministre britànic.
No.
Perquè a mi també m'ha cridat molt l'atenció la porta aquesta del Clown Fall. Vull dir que està molt bé a toro passat, diguem-ne, d'això, però clar, que aquest senyor ha sigut durant pràcticament 4 anys president del país i en va ser durant pràcticament 10 alcalde de la principal ciutat.
Va ser quan jo...
Vull dir que déu-n'hi-do el temps que els britànics i primer els de Londres van decidir donar-li el vot, eh?
Jo era presidenta de l'Associació de Periodistes Europeus, vam donar el premi Ernest Udina al David Gardner, que era també un periodista dels que estaven allà, i jo precisament el vaig trucar amb ell quan era alcalde de Londres i li vaig demanar una col·laboració perquè ens la fes, perquè l'APEC, quan publica el premiat, sempre hi publica un petit llibre molt interessant. És una bona feina que fa l'APEC, i per tant em va dir sí, no tinc cap inconvenient, i llavors jo vaig trobar una foto que se'l veia amb ell, el David Gardner, allà a la sala de premsa, ell a darrere, nosaltres a darrere, els periodistes que hi havia, que érem aquella època. En fi, però jo el que vull anar és a la manera de fer barruera d'un periodista com jo n'he vist pocs. La veritat és que no en recordo gaires més, perquè la sala de premsa és un moment interessant perquè tu confirmes o contrastes el que et diuen del teu país o de la notícia que sigui amb gent d'altres països, amb periodistes d'altres països que estan tots ben informats. I, per tant, allò va ser un desastre. I, per tant, per mi s'han hagut d'anar per la porta falsa totalment.
Manolo i Lluís.
Bueno, jo parlo bo perquè l'especialista és Lluís, eh? Jo sempre que parlava de Johnson, sempre dia el meu amic Lluís Foix, que va estar amb ell a Brussel·les, i em dia que era una mica donat a empinar el braç, eh? Aleshores, li deixaré l'autoritat. Jo crec que és una gran lliçó ètica, que mal empieza, mal acaba, i crec sincerament que una persona com ell, que no té la dignitat humana personal, respecte a lo que és la honorabilitat, lo que és la veritat, lo que és el manteniment de la paraula, lo que és la coherència política. Sí. Jo crec que això és un gran exemple d'un clown, d'un pallasso que ha caigut. És a dir, la gran lliçó, i és on vull centrar-me, la gran lliçó és que en política la ètica és fonamental. Sí. I en la tradició anglosaxona ha passat moltes vegades. I us citaré un cas que vau conèixer tots molt bé. Un home que era un gran polític, que era Richard Nixon, i va caure per mentir. Se'l van carregar els americans per mentir. Després els americans no van tenir la mateixa ètica amb Clinton, que va mentir també, eh? Amb la Lewinsky i aquesta història, va mentir també. Aleshores, què passa? Que a mi m'alegra molt que veies veure la virtualitat moral de l'opinió pública i del Parlament britànic que obria aquest senyor a baixar el cap, després de dir que no, i a fer el bravucón, a que marxi cap a casa. Jo crec que és una gran lliçó que hem de dependre de tots, i aquí a casa nostra s'hauria de multiplicar la lliçó. Sí. Perquè, evidentment, el que estem vivint en aquest moment és escandalós. Aquí la mentira és l'única llei que funciona en política en aquest moment.
És una llàstima que ho fem a costa de l'erari públic, perquè això aquests 4 anys se'ls podia estalviar, aquest senyor.
Sí, senyor, sí. Tens tot el
raó.
A veure, el Lluís, que ja fa moltes setmanes, va dir en aquesta tertúlia un divendres, Boris Johnson caurà aviat i caurà perquè el faran fora els seus.
No recordo haver-ho dit,
però...
No,
ja t'ho dic jo. Sí. No pateixis. Ja
és el mestre.
El
tema d'Inglaterra no se li pot discutir.
No, però aquí hi ha una novetat, si em permeteu. La novetat és que normalment, des de Thatcher, que va ser la primera ministra conservadora més important de la postguerra, segurament, fins a John Major, passant per Theresa May i per David Cameron també, o sigui, el partit Tory és el partit més antic de la història democràtica del món. No n'hi ha cap partit que hagi durat tant, per una banda. El partit Tory té una ètica, però no té gaires manies. És a dir, que el que li importa és el poder. I ara porten 11 anys al poder i es pensaven que ho podria fer tot. No oblidem que el desembre de l'any 2019, quan el Boris Johnson és elegit, té uns resultats tan espectaculars que va tenir 14 milions de vots, sí, sí. I més de 80 diputats més que tota l'oposició junta. O sigui, una victòria aclaparada.
Mai cap candidat hauria estat tan votat com ell.
De la mateixa manera, i el Manolo ha citat el Richard Nixon, l'any 72 va tenir un, el que diuen els Estats Units, una landslide, o sigui, va arrasar a les eleccions presidencials l'any 72. I a l'agost, el 8 d'agost de 1974, doncs s'adreçava als americans dient que plegava perquè, en fi, per evitar l'impeachment, perquè havia mentit. Bueno, llavors, dit això, home, als anglesos l'excentricitat ja els hi agrada. O sigui, un excèntric és una de les característiques dels anglesos, i això ho veiem. No només perquè condueixen per l'esquerra, sinó perquè es pensen que no hi ha cap més idioma que el seu, perquè... Bueno, i aleshores, aquí s'han produït una...